sempre, Cadena SER. Escolta amb nosaltres la vida. Receptes pel benestar. Mai no podràs fugir de tu mateix. Així doncs, per què no intentes conèixer-te? Els millors consells per millorar la teva vida i la dels teus amb la psicòloga Rosa Barceló. Receptes pel benestar. Els dilluns a 11:45 a l'Hora L. Ràdio Mora d'Ebre. Cadena SER. Escolta amb nosaltres la vida.
L'Hora L. Amb Eduard Pino.
Les 11:23, avui és dilluns 15 d'abril i per tant torna amb nosaltres la Rosa Barceló. Rosa, què tal? Molt bon dia.
Molt bon dia.
Bé, avui per a continuar amb aquesta saga que vam encetar la setmana passada, aquesta trilogia d'un altre tema dels molts que sempre traiem aquí a Receptes per al Benestar, Rosa.
De temes humans.
Sí, temes humans que afecten al dia a dia de casa nostra. En aquest cas, el dolor, no? Les pèrdues que tenim al llarg de la nostra vida.
Sí, la setmana passada vam estar parlant de les pèrdues, dos tipus de pèrdues que tots tenim i tindrem al llarg de la nostra vida. I dintre de les pèrdues, la més temuda, la més vital, que era el tema de la mort de nostra o de les persones que tenim a la vora, de les persones significatives, havíem definit el dol, havíem definit un model de les etapes del dol, que era de l'Elisabeth Kubler-Ross, i havíem explicat una mica quin és el procés, no? Dèiem que, per lligar-ho, no? Dèiem que el dol venia de dolus, que vol dir dolor, que és una resposta a una pèrdua o una separació, que és una resposta normal i natural. Allò que no seria normal seria l'absència de resposta, que és personal i únic, cada persona ho viu i ho experimenta a la seva manera, però que hi havia una sèrie d'etapes que més o menys tots havíem de passar, que allò era el que en dèiem el dol normal, que això ho vam parlar. Avui veurem que hi ha diferents tipus de dol, veurem el dol patològic i veurem què podem fer si volem ajudar amb una persona que està passant per un dol. Diferents tipus de dol, per exemple, hi ha el dol que en diem anticipat, que és aquell dol que se dona quan la pèrdua s'anticipa perquè realment tenim una persona que està patint una malaltia greu, una malaltia crònica, una malaltia degenerativa. Llavors se diu anticipat perquè la persona se prepara per a la pèrdua. Anticipes, la pèrdua sempre sorprèn, sempre sorprèn el dia que arriba, no? Però la persona té temps a anar preparant-se per la situació real que vindrà en un moment o altre. El retardat, un altre tipus de dol, que és quan la persona no mostra signes aparents de sofriment al principi, normalment perquè se preocupa per una altra cosa, se preocupa per ajudar les persones i atendre les circumstàncies del moment. És aquelles frases que sentim de dir: a mi no em queda temps per estar malament perquè tinc una filla que l'he de tirar endavant, o no em queda temps per estar malament perquè he de tirar endavant amb la feina o amb el negoci o amb la situació que ens ha deixat, o he de tirar endavant en la vida. Llavors aquestes persones s'entreguen en aquesta activitat, no fan les etapes que havíem estat parlant la setmana passada, no té temps de pensar en allò que ha passat, nega la pèrdua durant més temps del que és normal. La negació al principi és una de les etapes, però si s'allarga no és normal. Però això fa que després d'un temps, ja ha passat un temps determinat, aquella persona no havia expressat cap tipus de malestar, i un dia qualsevol imatge, qualsevol record, qualsevol cosa pot desencadenar tot aquell dol no resolt que la persona no havia fet en el seu moment, ni diem retardat. El crònic és quan s'arrossega més temps del normal. Jo he vist persones que després d'un dol, que no l'han fet com tocava, se'ls cronifica, i a aquella persona li és molt difícil reinsertar-se altre cop a la vida, no? A la societat i a la vida, i tirar endavant malgrat allò que no té, que tenia i que no té. Crònic, s'hi diu, s'allarga més del normal. I l'ambigu, que es dona en aquelles situacions concretes on no hi ha la presència física de la persona que s'ha mort. Són els desapareixuts, aquella persona que es dona per morta, els mariners, se'n van i hi ha un accident i dius, se suposa que s'ha mort perquè el vaixell ha naufragat, però no hi ha el cos, no hi ha el cos, i llavors la persona que es queda no té un ritual de comiat, dubta si realment està morta o no està morta, si es fa un funeral o no es fa, té l'esperança encara que un dia el vegi que torna a entrar per la porta. Aquest se'n diu el dol ambigu, perquè realment la persona no ha pogut fer tots els rituals de comiat que realment se fan, no? Realment no, que es fan, no? Però el que parlarem avui més és el dol que es diu patològic. Patològic perquè se dona als dos extrems. La intensitat i la duració de les reaccions, que serien normals segons les etapes que vam veure, o passa dues coses. O hi ha una manca total de resposta, hi ha una negació total, que ja hem dit que la negació és la primera etapa, però després d'aquest xoc la persona ho va acceptant. Aquí no, aquí veiem que passa el temps i la persona no té cap tipus de resposta emocional. Algo està passant. És un signe, una senyal d'alerta de que aquesta persona no està fent el dol que toca. Però també pot passar tot el contrari. Aquell dolor intens, aquella inestabilitat anímica tan gran, aquell plor que no pots controlar, aquella pena tan gran, dura més de lo que en principi podríem dir que és un dol normal, que vam dir entre 8 i 2 anys. Si ja passa d'aquí a un temps prudencial des de la mort de la persona i la que queda continua amb tanta inestabilitat, podem dir és una senyal d'alerta de que no està fent el dol que hauria de fer, no? El dol normal. Aquestes persones necessiten, no superen la pèrdua, hi ha un desequilibri físic i psíquic i necessiten ajuda professional i terapèutica. Quins més signes d'alerta podem pensar que ens fan pensar que la persona no fa el dol normal i entra en un dol patològic? Aquests sentiments, a vegades jo ho he vist, sentiments desproporcionats de culpabilitat. Davant una malaltia, la persona s'ha mort, s'han tingut que prendre moltes decisions. Hi ha persones que si hagués fet, i si hagués pres l'altra decisió, i si haguéssim anat, i si haguéssim dit, i si haguéssim deixat de fer, no? Hi ha persones que tenen uns sentiments de culpabilitat desproporcionals i això ens indica que probablement aquesta persona està fent un dol patològic. Ja ho vam dir la setmana passada, que s'ha de canviar la culpabilitat, aquests sentiments de culpabilitat, que no són, tu pren les decisions perquè creu que ho ha de fer, per impotència, la impotència de que malgrat hem pres les millors decisions, a vegades les coses no surten bé i no van bé. Impotència sí, culpabilitat no. També és una senyal d'alerta aquelles persones que idealitzen a la persona. La idealització al principi de la persona que ja no hi és normal, però amb el temps hem de ser capaços de veure que aquella persona que ja no hi és tenia coses bones i coses no tan bones com tots. La idealització del qui no hi és un símptoma de que és una senyal d'alerta de que no estem fent el dol que toca. També pot fer un dol patològic a aquelles persones que tenen absència de recursos personals, familiars, socials. Quan una persona no té recursos, pot caure més en un dol patològic. Recursos, me refereixo, bueno, pot ser econòmics, de dir, ara jo no sé si podré tirar endavant en la meva vida. O personals, en el sentit de que s'ha quedat realment sol, o que les persones no tenien un ambient social massa i els fills ja estan fora. Aquestes persones és més difícil que facin un dol normal. També és difícil que facin un dol normal les persones que tenen trastorns ja previs de tipus psicològic, persones ja que han patit ansietat, que han patit algun tipus de depressió abans de... Això pot ressorgir una mica tota aquesta sintomatologia. Aquella persona que viu dels records, ha passat més de 2 anys, un temps prudencial, i continua guardant-ho tot, continua anant al cementeri cada dia del món, continua a la seva habitació ja com un mausoleu. Això és un símptoma de que no anem massa bé. També és un símptoma quan la persona que queda experimenta símptomes hipocondríacs relacionats amb la malaltia del qui s'ha mort. Imaginem que el que s'ha mort ha patit un atac de cor, jo un símptoma d'ansietat, com és que el cor me vagi més de pressa perquè anímicament estic malament, i el puc interpretar com jo també em moriré d'un atac de cor. O la persona que ha vist morir d'Alzheimer pot pensar que la meva manca de memòria, que també és normal com a conseqüència de l'estrès emocional que estic passat, doncs pot ser una conseqüència, pot ser que jo també tingui alguna demència, no? Aquesta barrejar símptomes hipocondríacs de lo que s'ha mort amb els nostres també és un símptoma d'un dol no massa bo. Quan la persona depèn de substàncies addictives, ja és igual les legals, ansiolítics, antidepressius, o no tan legals com alcohol, drogues, Quan hi ha un abús de substàncies no anem massa bé. o quan hi ha un esgotament nerviós, és a dir, aquest estrès que s'ha mantingut més de 2 anys, amb el temps genera l'aparició del que en diem els trastorns psicosomàtics, o psicofisiològics, que aquesta ansietat ens pot donar hipertensions, úlceres, psoriasis, un cansament crònic, no aixeco cap, un esgotament nerviós per estrès també ens pot indicar una mica, pot ser moltes coses,
sí.
Però si estem parlant de procés de dol, un dol patològic. Tot això més ho dic perquè són símptomes que en un moment determinat ens poden fer veure si la persona ho està fent bé, amb la qual ara veurem com ajudar-la, o simplement, o no simplement, o no, la persona està allargant més aquest dol, aquest malestar, perquè no és capaç de fer el procés, d'un procés adequat, un procés que el portarà a reinsertar-se, a que hi hagi un abans i un després, però a continuar la seva vida, no? Si volem ajudar amb alguna persona que està passant un procés de dol, perquè a vegades volem ajudar però ajudem a caure amb tota la bona intenció del món, si volem ajudar, què hem de fer? Evidentment, primer que tot, familiaritzar-nos en el procés de dol. Vam dir que hi havia una taca de negació, una etapa de negació, no sé què he dit, una etapa de negació, volia dir. Negar vol dir que no és capaç d'acceptar el que ha passat, no? Doncs amb aquestes persones, quan se troben amb aquesta etapa, no les hem de forçar a acceptar una realitat dura, que de moment se protegeix i no pot acceptar-la, però que sí que podem fer és parlar del tema i contestar de manera realista, no allò que se vol imaginar, de manera realista allò que ens està passant, no? Quan la persona està a l'etapa d'ira, vam dir que hi havia una etapa d'ira, doncs deixar que s'expressi, està enfadat amb els metges, o està enfadat amb Déu, o està enfadat amb ell mateix perquè no ha fet el que havia de fer, deixar que s'expressi, però no reaccionar als seus empipaments, no mos hem d'enganxar, no mos hem de posar nerviosos tot, deixar que s'expressi, però no reaccionar al seu enfado. Quan passa per l'etapa de culpa, i si hagués fet això, i si li hagués dit, i si hagués anat, i si l'hagués escoltat, deixar que expressi, evidentment, tot el que sigui ventilar emocionalment, deixar que s'expressi és bo, i canviar o expressar-nos de manera que aquesta culpa sigui més impotència, el que deia abans. No és que tu hagis fet les coses malament, és que som impotents, és que hi ha coses que no les podem controlar. Tu vas prendre les decisions que tocava i vas fer el que havies de fer, però hi ha coses que no les podem controlar. Impotència sí, culpa no. Quan està a l'etapa de depressió, afecte, contacte i respecte pels seus moments, que hi haurà moments que necessitarà estar sola, o necessitarà sol la persona, o tranquil·la. I quan està a l'etapa d'acceptació de la realitat, que era l'última, reforçar les seves actituds positives, bé, però també avisar-la que hi haurà moments de tot i que hi haurà petites recaigudes i hi haurà moments que encara li farà mal, li farà mal. Per tant, hem de facilitar el que dèiem, la ventilació emocional, deixar que la persona s'expressi, mai parar les expressions de les emocions. No ploris, com no ploris? Plora tot el que hagués de plorar. Fes el dol vol dir treure les expressions, cultivar els records, parlar-ne, les fotos de la persona que ja no hi és, perquè això ens facilitarà el procés d'acceptació de la realitat que estem vivint, respectant a cada persona el seu ritme, avançant, però respectant el seu ritme. Estar en contacte amb aquesta persona, la presència física i psicològica és important, una visita, una trucada, i sobretot no al principi, que tothom s'hi volca, sinó al cap d'un temps prudencial que tothom ja en fem la nostra vida, una trucada, una visita. Acompanyar-la, a vegades, a desfer-se de les coses doncs, que ja s'han dels objectes, de la roba, adequar la casa, amb els tràmits burocràtics, posar les coses en ordre, ajudar-la a que prengui les seves decisions. Nosaltres mai hem d'elegir i decidir per la persona que està passant per una situació així. Però sí que li podem recordar que no és bo prendre decisions importants quan estem malament, quan estem en dol, perquè quan estem malament les persones és més fàcil que ens equivoquem. Decisions importants, com dir, doncs vendre la casa i me n'aniré de ciutat, deixaré de treballar. No, ara no. No, ara no és el moment. Ja les prendràs quan estiguis més bé. Però mai prendre decisions per la persona que està patint el dol. I ensenyar-li que podem ser capaços d'aprendre de l'amor i treure conclusions, aprendre a descobrir nous motius per continuar vivint i per continuar seguint endavant, sense deixar-nos d'aferrar, com explica el conte que vam dir la setmana passada del Jorge Bucay, de La Isla de las Emociones, no sé si algú l'ha llegit, vol fer algun comentari o algo, estem oberts, no? Però la idea és que ens hem de deixar d'aferrar allò que ja no tenim, perquè així serà l'única manera de que podem gaudir i estar bé amb allò que sí que tenim. D'això era la idea que anava al conte. El temps mos ajudarà, però som nosaltres els que hem de deixar d'aferrar-nos amb allò que ja no tenim. Aquesta és la manera que sí que podem, fent tot això que hem dit, ajudar les persones que estan passant per un procés de dol i que són importants per nosaltres. Una altra manera és deixar de dir aquelles frases fetes que tots en un moment determinat, perquè mos supera la situació, perquè l'amor mos supera, l'amor i les situacions aquestes, no aporten res de bo i que a vegades impedeixen guanyar-nos la confiança de la persona que fa el dol, no? Frases fetes tipus «sé com et sents». No, no sabem com se senten, perquè cada persona ho viu a la seva manera. Jo he pogut passar per alguna situació, però no saps com se sent aquesta persona. Això millor no dir-ho, perquè cada persona es pot enfadar i dir «tu què saps com me sento jo?». O frases com «mentre hi ha vida hi ha esperança amb els malalts terminals». No, no li diguis això, perquè si aquesta persona sap que és un malalt terminal, no la facis il·lusionar-se amb alguna cosa que sap que no és així. Aquesta frase no porta res de bo. Mos pot donar una falsa esperança que no s'accepta la realitat, i el que hem d'acceptar per fer les coses bé és la realitat, la bona i la no tan bona en aquests moments, no? O aquelles frases de «ara ja descanseu els dos». Et saps tu si aquesta persona volia descansar? Descansar perquè el que he cuidat, per exemple, el que s'ha mort, no? Diu, escolta, jo no vull descansar, ja volia continuar cuidant-lo, no? O compte amb aquestes frases. O «tu ets forta». Què vol dir això, tu, que sóc forta? No pateixo? Els forts no patim? Els forts? Escolta, no li pots dir a una persona que és forta perquè li talles l'expressió emocional. Té la fortalesa per superar de la manera adequada la situació vital que està vivint. Però això, ser fort, què vol dir? Ja no pateixo? No puc plorar? No. Sort que tens fills i t'ajudaran. Què em sé jo de quina relació? Igual els fills no la volen ajudar, o els fills van a la seva. Què sabem, quin tipus de relació té amb els seus fills? Millor no dir res, no? O podria haver estat pitjor, ja era gran. Què vol dir això, que ja era gran? Mos dol, sigui gran o sigui el que sigui. Si tu has tingut un vincle molt important amb una persona, l'edat... Si algú en un moment de temps... Home, ja era gran. Te sap més greu que una altra cosa. Dic, escolta, era gran, però era molt important per a mi. Aquestes coses millor no dir-les. Tranquil, el temps ho cura tot. Bueno, sí, el temps ajuda el conte de la illa, però no sol, Amb la bona persona que era, sí, ara m'ho dius això, de vida igual no m'has dit res, o m'has dit tot lo dolent, i ara m'estàs dient, a més invita a la idealització, era una persona com totes, que tenia coses bones i coses no tan bones, no? I ho sento amb l'ànima, si és veritat, dieu, però si no és veritat, millor no dir, perquè les coses se noten, Cap frase, per molt raonada i ben intencionada que sigui, no és tan potent com un signe que expressi afecte, comunió, aproximació i acompanyament de la persona que pateix. I a vegades persones m'he trobat, perquè les pèrdues, el dol és una de les coses que mos trobem, no? Aquella persona que m'ha dit, diu, pues tal X persona, algú, no? Diu, no va dir res, però em va apretar la mà i es va posar al meu costat, no? Ja es va sentir acompanyada. No cal dir una frase d'aquestes prefixades que a vegades...
Que sempre es diuen.
Sí, fan més. Simplement en una mirada, amb un tocar-li el braç, amb un posar-te al seu costat, ja la persona que dol, la persona que està patint una situació, ja se sent acompanyada, no? Moltes vegades la inseguretat social que tenim davant d'aquestes situacions ens fa dir frases i ens fa dir coses que a vegades són més contraproduents que una altra cosa, no? Però... tenim bones, jo penso que tenim bones intencions les persones, no? He trobat, setmana que ve parlarem de el dol amb els nens, aquestes etapes, tot això amb els nens canvia una mica i veurem com ho afronten, i parlarem d'aquest tema. He trobat una frase que m'encanta per la naturalesa en què viu la situació, de Facundo Cabral, que és un cantautor, va morir del 1937 al 2011, un cantautor, escriptor i filòsof argentí que té cançons que conegudes per la gent així més gran, que diu, m'encanta, diu: «No perdiste a nadie, el que murió simplemente se nos adelantó, porque para allá vamos todos». Després continua dient, diu, además, és una cançó, «lo mejor de él, el amor, sigue en tu corazón». Però la frase Escolta, la B diu, no perdiste a nadie. El que murió simplemente se nos adelantó porque para allá vamos todos. Doncs és una frase que en un moment determinat pot reconfortar
realista,
la persona.
Realista, que és el que dius tu. Que
sí, 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 sí. Però pot reconfortar en un moment determinat a la persona que ha perdut algo important, no? Mm. És de Facundo Cabral. La segona part diu, además, diu, lo mejor de él, el amor, sigue en tu corazón, no? Això de que diu, no perdiste a nadie, el que murió simplemente se nos adelantó, eh? Perquè diu, cap allà hi anem tots. Una frase objectiva, realista, que te fa, penso jo, entendre algo que les persones a vegades no hi volem ni pensar perquè mos fa mal o més de pensar-hi, però que forma part de la vida. I com aquesta vida, lo bo i lo no tan bo, hem de ser capaços de ser lo suficientment realistes per acceptar la realitat que és, i l'amor és una realitat, no? Continuarem.
Efectivament, continuarem la propera setmana amb més coses sobre el dol, en aquest cas amb els nens.
Sí, perquè
que
a vegades els pares, quan ha passat alguna mort dels avis o persones importants, és un tema que també consulten molt perquè no sabem gaire bé com afrontar-lo amb els nens. Mm.
Molt bé, doncs, Rosa Barceló, com sempre, moltíssimes gràcies i fins al proper dilluns.
Fins la setmana que ve.
Bon dia.
Bon dia.
Ràdio Móra d'Ebre, Cadena SER. Escolta amb nosaltres la vida. Cadena SER.